Senyor Iglesias, bona nit.
Hola, bona nit. Plaer.
I també tenim en línia la Gemma Marfany. Ella és catedràtica de genètica a la UB i membre de l'Observatori de Bioètica i de Drets. Senyora Marfany, bona nit també.
Bona nit.
Començo pel senyor Iglesias. No sé si tenia constància o no d'aquest avenç que parlàvem ara de la Vall d'Hebron, però en tot cas, què ha pensat quan ho ha sabut o quan ho va saber?
Bé, la veritat és que aquest darrer any, en termes d'avenços en intel·ligència artificial, ha estat de completa bogeria. Jo crec que tothom és conscient, especialment amb l'explosió de les intel·ligències artificials generatives, no? I diria la democratització, no, d'aquest tipus d'eines. El que he pensat, mira, just m'agafa la notícia, diguem-ho, la nota de premsa m'agafa el Tech for Humanity Summit, que organitza la xarxa internacional Ashoka. És un aquí a Sistema Bilbao, al Guggenheim ara mateix, i és un summit on hi ha persones, personalitats del món de la tecnologia i del món de l'emprenedoria social de tot el món, que ara mateix estem posant la intel·ligència artificial al centre de totes les converses, no? En aquest moment, és a dir, la intel·ligència artificial té una potencialitat, una capacitat d'impactar de forma transversal no només a la salut, sinó a tot allò que ens defineix com a societat, no? La forma en la que treballem, la forma en la que consumim, la forma en la que ens fem cures a tot arreu, no? I això, doncs, també té els seus riscos, òbviament. Mm-hmm.
Això li anava a preguntar precisament a la senyora Marfany. D'entrada, suposo que una notícia com aquesta és una bona notícia, però també pot plantejar alguns dubtes si això va més enllà en l'aplicació d'aquesta tecnologia en l'àmbit de la salut.
Bé, de fet, en l'àmbit de la salut ja fa molt temps que s'hi treballa amb eines, o sigui, intentant generar aquest tipus d'eines per ajudar en els metges en el seu diagnòstic. Tant diagnòstic per la imatge, en el que és la intel·ligència artificial, realment s'ha demostrat molt poderosa, però també en altres àmbits, com per exemple en el diagnòstic genètic. Llavors, sempre que són problemes complexes, en els quals hi ha moltes quantitats de dades, en què els humans generalment, quan hi ha moltes dades ens perdem, doncs la intel·ligència artificial pot ser una eina molt poderosa per veure allò en els ulls humans potser no veuen. Però una cosa és lo poderosa que és aquesta eina, i l'altra és veure de quina manera ens ha d'ajudar. Ho dic perquè de vegades tenim la tendència a pensar que les màquines, o en aquest cas els algoritmes, doncs poden prendre decisions que de fet les hauria de prendre són els humans. I això és una de les coses més importants en salut, és la intel·ligència artificial és una eina molt poderosa que en el metge li ha de servir per prendre una decisió, però la decisió al final l'ha d'acabar prenent el metge.
És a dir, si algú està espantat perquè aquesta tecnologia avança i perquè puguin desaparèixer els metges, això vostè creu que no passarà, eh?
Bé, de fet, hi ha una normativa, bueno, que de fet encara no hi és la normativa de la Comunitat Europea, de moment és una proposta, en el qual doncs, es demana doncs, tota una sèrie, és com una mica, no és un decàleg, perquè de fet hi ha 7 qüestions que es considera que la intel·ligència artificial ha de tenir per poder tenir impacte en la vida humana, i una de les coses que es demana molt amunt és que al final la decisió sempre sigui humana, perquè és qui pot prendre responsabilitat. És a dir, si un metge ha de decidir si ha d'operar perquè és un tipus de tumor, un altre tipus de tumor, amb tot el que comporta aquesta operació, tant si s'encerta com no, al final la responsabilitat ha de ser la del cirurgià que està fent. I el pacient ha d'estar com a mínim assegurat de que tot i que tingui totes les eines al seu voltant, aquella decisió està presa per un humà. Llavors, aquesta qüestió, per exemple, i moltes d'altres, el que comporta aquesta proposta de normativa, que serà justament sotmesa al Parlament Europeu i votada, per tant, pot esdevenir una normativa ara a l'abril. Si no es fa o es considera que encara no és prou bona, pensem que al juny s'acaba doncs, aquesta legislatura i, per tant, vol dir que a partir que comença una nova següent, ha de tornar a tornar-se a presentar propostes i votar. És a dir, de moment, encara a la Comunitat Europea no hi ha una regulació sobre la IA en salut i en altres aspectes, salut en particular.
Aquest és un dels perills. I volia preguntar també al senyor Iglesias, esclar, per arribar a aquesta conclusió, per fer aquesta aplicació que ara explicàvem de la Vall d'Hebron, si no m'equivoco, s'ha entrenat a la intel·ligència artificial amb milers de casos de càncer que ja s'han resolt, perquè com qualsevol aplicació, doncs la intel·ligència artificial, amb més casos de mostra, li és més fàcil de poder fer aquest pronòstic. Però, clar, això ens plantejava també el dubte de si hi pot haver, per exemple, biaixos de gènere o de, per exemple, d'altres característiques d'algunes poblacions en concret en aquest entrenament de la intel·ligència artificial, perquè sabem que, per exemple, en l'àmbit de la medicina encara ara hi ha aquest biaix de gènere, per exemple. Això també pot passar amb la intel·ligència artificial?
Absolutament sí, i d'una forma claríssima. Ha passat moltes vegades i s'ha demostrat moltes vegades, amb altres algoritmes d'intel·ligència artificial. Jo penso que, és a dir, no sóc amic de la idea distòpica de la intel·ligència artificial, ni crec que ens caurà la feina, ni arribarà, ni ens matarà, ni extingirà la humanitat, no? I crec que aquests discursos distòpics no ajuden, ens paralitzen, no ens empoderen. Jo crec que és tot el contrari, l'hem de controlar i l'hem de fer nostra, no? I el que està passant al món de la salut, i a tot arreu, en realitat, és que estem començant a entendre com fer-la servir. Ara bé, és cert que hi poden venir problemes de privacitat i és especialment sensible precisament al sector salut, és molt sensible al tema de la privacitat, per raons òbvies, i també el que comentava vostè, no?, dels biaixos. Efectivament, i agafo una miqueta el que estàvem parlant fa un moment. Hi ha un altre perill que jo afegeixo a sobre d'això, que és que els professionals que fem servir les eines tecnològiques, les eines d'intel·ligència artificial, i jo crec que es digui intel·ligència artificial no ens ajuda molt en aquest sentit, donem per vàlides d'una forma, és a dir, creiem que els resultats que ens treu la intel·ligència artificial són bons perquè és més intel·ligent que nosaltres. I això no sempre és així. No hi ha estudis que ho demostren, no? Que sempre tots aquests algoritmes els quals es fan servir per prendre decisions que impacten a molts individus, moltes persones a nivell social, normalment al final de l'algoritme hi ha una validació humana. Mm-hmm. Però en el 90% dels casos la validació humana es correlaciona amb el que ha donat l'algoritme. I això pot ser perillós. Això pot ser perillós perquè al final és un nou biaix que posem per sobre, no? De dir, ei, si la intel·ligència artificial diu que això és un tumor, doncs efectivament és un tumor, o si no ho és, no ho és, no? Això ja ens pot estar passant amb altres àmbits, com per exemple a Catalunya tenim RiskCanvi, que és un algoritme amb el qual es prenen les decisions de a quines persones que estan preses en aquest moment, que estan a la presó, se'ls dona o no la llibertat condicional per poder sortir de la presó. Ara mateix, RiskCanvi és una aplicació que s'està fent servir a nivell de totes les presons de Catalunya i sí, al final hi ha un funcionari, una funcionària que està donant l'okay o no aquest scoring que fa l'eina.
Això està funcionant ara mateix? Això ja funciona aquí a Catalunya?
Ara mateix i de fa molts anys. Jo et diria que, si no recordo malament, deu portar ja uns 13 anys en actiu. I quin és el problema d'això? El problema d'això és que la intel·ligència artificial, aquests algoritmes, són algoritmes d'aprenentatge automàtic. És a dir, no hi ha un grup de programadors o programadores que estan dient-li a l'algoritme com s'ha de comportar, sinó que, efectivament, s'entrena a l'algoritme que aprèn automàticament amb un dataset enorme, amb un conjunt de dades molt gran, i això ho fa molt millor que nosaltres. Té, diguem que la mirada molt més esmolada que la capacitat que tenim els humans. Però, clar, qui audita aquests algoritmes? I qui s'assegura que no tenen biaixos socials, ètnics, de gènere o de qualsevol altre tipus? Aquest és el verdader perill, diguem, de fer servir la intel·ligència artificial. I després, d'altra banda, que crec que els tecnòlegs tenim un mal endèmic des de fa molts anys, que és el solucionisme. Creiem que tot es pot resoldre amb tecnologia i veiem un problema, no? I passen coses com l'aplicació de la Covid, no? Que de sobte tothom estava pensant que amb una aplicació mòbil es podria controlar la pandèmia. I la realitat és una altra.
Senyora Marfany, ja per acabar, li volia preguntar precisament això que ens comentava ara del tema de legislació, no? Encara que ara s'aprovi una legislació o s'aprovi aquest estiu, clar, m'imagino que ens haurem d'acostumar a legislar més ràpid del que s'estava acostumats, perquè això va molt ràpid i els canvis són molt grans en molt poc temps, no? Aquest és el gran repte, realment, de la intel·ligència artificial, el fet de legislar-ho abans de que no generi un problema?
Bé, jo crec que amb les noves tecnologies, no només amb intel·ligència artificial, però sinó moltes d'altres, el que passa que aquesta doncs, ha vingut i és molt disruptiva, i en totes les noves tecnologies, normalment, quan venen i s'implementen, al final representa que no estem preparats per elles. Per això crec que és tan important que hi hagin comissions d'assessorament de gent que siguin dels àmbits. Perquè al final el legislador o els polítics, quan discuteixen, ells no tenen per què ser especialistes d'aquell àmbit en concret. Ells són representants de la societat i, evidentment, són els que nosaltres entreleguem doncs, el nostre vot, però ells no són especialistes de tots aquests àmbits que se'ls superen. I, per tant, és tan important tenir comissions formades per científics, per tecnòlegs, però també per altres àmbits socials. És a dir, també hi han d'haver-hi filòsofs, també ha d'haver-hi metges, també ha d'haver-hi pacients, per exemple, si estem parlant de salut, perquè ells són els principals, els que rebran principalment doncs, les resolucions d'aquest àmbit. Per tant, jo crec que la societat ha de començar a pensar que està implicada en com es poden elaborar, com es poden aplicar aquestes normes. I, evidentment, mai no podem anar amb ciència-ficció per endavant, però si els científics i els tecnòlegs normalment veuen una miqueta uns quants anys per endavant del que arribarà a ser una aplicació, no? Per tant, sí que es pot començar a preparar i tenir unes bones comissions amb uns bons informes que ajudin a prendre aquestes decisions. I la societat no pot fer veure que tot li cau a damunt i no té cap poder de decisió. La societat ha de poder implicar-se cada vegada més en poder fer aquestes decisions. I hi ha associacions cíviques que pretenen, d'alguna manera, en el cas de la intel·ligència artificial, però d'altres resolucions, i que d'alguna manera poden modular, perquè evidentment no pots canviar coses, però al final, amb les normatives, l'important són les, com dirien, no? Modular els punts que tu estàs dient, bueno, però quan això s'aplica d'aquesta manera, sobretot hem de tenir en compte, i al final en salut, en bioètica, s'ha de tenir en compte quatre coses. La primera és no maleficiència, no fer mal a ningú. No fer més mal que el que vols arreglar. Dos, beneficència, és a dir, intentar arreglar les coses. Tres, equitat i justícia. I la quatre, sentit d'autonomia. I això, que són principis de bioètica molt genèrics, molt transversals, també aplicarà a la intel·ligència artificial, a la salut. I les persones, d'alguna manera, han de sentir-se segures que això és una eina molt potent i que ajudarà moltíssim. I voldria incidir en una cosa que ha dit em sembla que es diu Carles.
Sí, a Carles Iglesias.
Estic totalment d'acord amb el que ha dit. És a dir, hi ha biaixos, però el vols saber quins són i intentar arreglar-los. És a dir, no pots evitar que n'hi hagin. No pots evitar molts dels problemes. La bioètica està aquí doncs, per ajudar a resoldre. I que com a mínim, l'aplicació, sí, la que la majoria de la nostra societat està d'acord.
Carles Iglesias i Gemma Marfany, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta nit al 9C.
Gràcies a vostè.
Que vagi bé. Bona nit.
Moltes gràcies. Bona nit.